el magazín de Ràdio Fabra.
Hola, benvingudes, benvinguts a la segona entrega del podcast dedicat a la segona edició, estem una mica redundants, de la mostra Feedback, aquest cicle d'assajos oberts dels artistes residents a Fabra i Coats, Fàbrica de Creació, en diàleg amb el públic. El control tècnic, Christian Lent. Qui us parla, Oriol Rossell. Com ja sabeu, en aquest podcast donem veu als creadors i les creadores de diferents disciplines que estan desenvolupant les seves produccions a Fabra i Coats i que a cada sessió Feedback oferiran una mostra, ens deixaran adentrar-nos a la seva psique a través de la seva pràctica per veure una mica què estan fent exactament, no?, darrere les portes de les sales d'aquí de la casa, i en el qual, doncs, el públic podrem comentar, opinar i finalment donar aquest retorn, aquest feedback que se suposa que d'alguna manera ressonarà en el resultat final dels seus processos. En aquesta segona sessió Feedback, que tindrà lloc el proper 7 de febrer a les 7 de la tarda i estarà moderada per un servidor, podrem veure una mostra, un sample de la peça sonora multicanal Biodata X de Julio César Palacios i l'espectacle de dansa Navaja de la Setcum. I anem a parlar-ne, doncs, com no podia ser d'una altra manera, amb els seus responsables. Tenim aquí a l'artista sonor Julio César Palacio i al Guillem Jiménez de la Setcum. Què tal? Com esteu?
Muy bien, muchas gracias.
Súper.
Sí?
Buenos días.
Què esperem d'això del feedback? Pues amigo.
Pues eso, el feedback que a veces cuando terminamos piezas pues no tenemos el contacto directo y bueno, aquí es como abrir realmente la palabra a que nos... ten comentarios, críticas y eso, y alguna, ¿cómo se dice esto? Consejos, quizás.
Mm-hmm. Sí, jo crec que és com un moment com també per obrir una mica les portes, no? Que de vegades estàs com tancat allà en la...
Enxubat.
Exacte, en la catumbe de l'espai i també com va bé també posar-te una mica com a començar a obrir i a convidar gent una mica que passi per casa i mm-hmm. també com pues, que t'opines sobre el jarrón que tens en calor.
Us posa nerviosos? La possibilitat de que algú no li agradi o us faci algun tipus d'esmena a la vostra proposta?
Sí, jo crec que això és algo com subjecte com a qualsevol tipus, o sigui, no només al feedback, sinó també com a la bueno, quan presentes una peça, però jo crec que també seria com bastant com irreal pensar que a algú no li passarà això, com que tothom connectarà o trobarà tot rodó, perquè és que jo crec que inclús com a creadors tampoc acabes de trobar aquest com aquesta cosa rodona, mm-hmm. que jo crec que també fa màgica una mica les feines, no? No sé.
Pues qué curioso, porque a mí no me da ningún miedo al comentario, porque creo que ya, bueno, por el tipo de trabajo ya he entendido que tiene un público limitado quizás, ¿no? Entonces, sé que hay un cierto que el interés en las músicas experimentales y el sonido es digamos no es multitudinario, entonces uh-huh. yo creo que igual la conexión siempre es muy pequeña, no sé. Bueno, no muy pequeña, quiero decir, es reducida en el grupo. Uh-huh. Entonces yo ya espero como... Quizás me sorprendo y realmente abarca mucha más gente, pero en principio siempre ha sido como algo muy de claustro igual.
Uh-huh. Bueno, si os sembla, anem a aprofundir una miqueta sí. amb aquest Biodata X que presenta el Julio César Palacio i amb aquest Navaja de la Setcum amb el Guillem. Posem una miqueta de música i comencem amb el Julio. El text descriptiu de la proposta del Julio César Palacio diu així: Biodata X es el nuevo proyecto musical del artista sonoro y compositor Julio César Palacio. En directo, se trata de una sesión sonora en formato multicanal con una escucha relacionada con la bioacústica, la investigación ambiental, los sonidos ocultos de la naturaleza y los paisajes sonoros, explorando la relación entre estos y su fuente y su fuente física viva en la composición. Julio, a Feedback presentes Escucha Simbiótica, si no vaig equivocat,
sí.
Un títol que fa referència a les idees de la biòloga Lynn Margulis. Ens podries fer 5 cèntims d'aquestes teories de la Margulis?
Sí, a ver, a mí desde que empecé desde cuando conocí a Lynn Margulis, o sea, su trabajo, me interesó mucho quizás un titular que le hizo que decía que ella se encargó de como de mirar lo macro, que es el mundo, la biología del mundo, a través de lo micro, de lo más micro, y que era quizás uno de los campos que había sido menos explorados, ¿no? Trabajar con las bacterias y microorganismos. Uh-huh. Eso me pareció muy, muy semejante a lo que yo realizaba en ese momento con lo que es la síntesis granular, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí la primera relación, y luego la forma de ella de ver lo que es la simbiosis desde una forma de cooperación entre especies, ¿no? No de competencia, uh-huh. ¿no? De que realmente siempre salga uno afectado, y la idea que había anterior de muchos de biólogos de que el más fuerte siempre prevalecía. Para ella siempre se trató, y además fue algo como muy novedoso, uh-huh. pensar en forma de cooperación y que no había una competencia ni una ganancia de nadie, sino una transformación. Eso a mí realmente me interesó mucho porque yo trabajo con data, con grabaciones de campo, uh-huh. pero que no puedes reconocerlo. O sea, yo transformo todo lo que es estos archivos sonoros en una nueva, lo que decía, una nueva cosmología, ¿no? Como un nuevo mundo también.
Una mica una tradició d'artistes com el Francisco López, per exemple, no?
Sí, sí, sí.
Que enregistrava, i era entomòleg, si no recordo malament, i amb enregistraments d'insectes els processava i creava, diguem, la font, la matèria primera amb la qual crea la seva, aquests murs de so que construeix, sí, encara sí, és sí. viu l'amic Francisco López. Molt bé. I de quina manera desenvolupes una traducció a l'àmbit sonor d'aquests preceptes de la Margulis?
Pues, bueno, sobre todo el trabajo de microorganismos se ve a través del microscopio, ¿no? Y, uh-huh. y cuando vi muchas imágenes de ella, hay varios programas de síntesis de audio, como lo que te comenté, la síntesis granular, que coge solamente partículas. Yo trabajo uh-huh. a veces cogiendo mis grabaciones y estirándolas mucho, lo que sería uh-huh.
el stretching,
el stretching uh-huh. y cojo micropartículas, ¿no? Y realmente hay muchos programas que se asemejan a una visión de microscopio. Y ahora lo que hago también para este proyecto, porque Biodata empezó hace muy poco, o sea, lleva 4 conciertos, y los anteriores los llamaba Weather Report, como uh-huh. reporte meteorológico, ¿no?
Como la banda de jazz rock.
Ah, no sabía.
Hay una banda de jazz rock.
¿Se llama Weather Report?
Donde estaba Jacob Astorius, el bajista.
Ah, mira.
Y Joe Zawinul.
Pues no, yo lo llamaba porque realmente cada concierto que hacía estaba destinado a grabaciones que realizaba en un sitio, por lo menos ahora que vivo en Collserola, en la montaña, uh-huh. pues de todas las grabaciones que tenía, pues realizaba esa presentación. O sea, por supuesto que tú no escuchas la montaña, sino otra cosa diferente, pero todos son archivos de allí. Uh-huh. El segundo era de otro lugar. Y ahora esta Escucha Simbiótica, además las primeras quizás solamente eran sobre seres, ¿no? Sobre animales uh-huh. y sobre... Pero en esta se conjuga un poco todo. Grabaciones de personas, de sonidos, de ciudades, de... Y no se separa un lugar, sino es como un todo.
Un todo.
Y bueno, a veces en la composición acogía, como ejemplo te digo, ¿no? Acogía igual una grabación bajo el agua, uh-huh. Subacuática, pero la ponía en el mismo momento con una grabación realizada dentro de un avión. Uh-huh. Entonces, entre esas dos pistas, pues igual sale una tercera, y que me parecía muy curioso, ¿no? Esa simbiosis de lo que está debajo, lo que está igual en el cielo, uh-huh. pues ahí salen las pistas.
Tu utilitzes gravacions de camp com a matèria primera, com ja has indicat, no? Però a Escucha Simbiótica inclous també projeccions d'imatges en vídeo dels llocs on has agafat aquestes, on has desenvolupat aquestes gravacions de camp, on has realitzat els enregistraments, però dius que no mantens una relació sincrònica entre el que s'escolta i el que es veu, és a dir, entre la matèria primera sonora i el context d'on l'has treta. Uh-huh. Per què això?
Bueno, esto es largo, no, voy a tratar de resumirlo de alguna manera. Es que el tema de las visuales para mí es una complicación. A ver, yo este proyecto quizás tiene una forma de presentación a nivel de festivales o a nivel de, como un concierto. Uh-huh. Y como yo tengo muchos años antes con mi proyecto Sun Color tocando en festivales y tal, muchas veces cuando vas a tocar, a mí me gustaría que solo fuera el sonido, pero si no tienes visuales casi te las ofrecen, ¿no? Te ponen a un artista visual que te haga algo. Y realmente muchas veces me ha pasado que cuando te ponen a un artista visual que haga visuales en tu trabajo, la gente piensa que el maridaje es perfecto. Oye, está... O sea, que es como muy random el tema de las imágenes. O sea, entonces, lo que
y gratuito quería... muchas veces, porque imagínate que vas a presentar tu película y te ponen una banda sonora que no es la de la película.
Exactamente, sí, sí. Entonces, bueno, claro, no hay, está todo ahora a nivel pensado como esta especie de espectáculo un poco de todos los sentidos. Y yo pensé, bueno, si esto me va a pasar y es un proyecto en directo, pues voy a utilizar yo mis propias imágenes. Pero lo que no quiero es que haya una linealidad narrativa, sino que realmente me gustó mucho lo que dijiste antes de... abrir una puerta, porque yo pienso que es un poco así, ¿no? Que en el momento que dura este concierto, esta presentación de Biodata, se abra como una especie de puerta, un portal a esta cosmología que te comentaba, que es como que siempre está, es como si estuviera pasando todo el tiempo, ¿no? Tú no te metes a una linealidad, sino que es como una especie de ficción especulativa de otro, uh-huh. de algo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Que está formada por lo que estás viendo, pero... que, por ejemplo, hay una imagen que grabé en mi terraza de una mantis, uh-huh. como en un close-up, estuve grabándola 40 minutos y se ve amplificada, ¿no? Uh-huh. Esa mantis. Y a mí me parece que esa mantis podría estar tanto al principio como al final y que no quiero que la gente pues, piense que el sonido responde solamente a eso. Puede ser que venga de allí, pero está mezclado.
Está processat, ¿no? Uh-huh. Defineixes també el que faràs a Feedback com una ficció sonora en la qual totes les espècies, éssers i mons es barregen per crear, imaginar i o suggerir una nova cosmologia sonora. I has uh-huh. fet incidència en aquest terme un parell de vegades, no? En aquest sentit, m'interessa molt el fet de que en el teu treball convergeixen la ciència uh-huh. en tant estudi del fenomen i l'entorn sonor i aquesta relació, no, amb la biologia, però també l'art en el sentit de la creació poètica de nous mons, no? Com, clar, la pregunta lògica seria com conjugues la relació entre aquests dos aspectes a l'hora de plantejar-te escutxa simbiòtica? És a dir, com barreges aquesta part més científica i aquesta part més poètica?
Uau. A ver,
chico, haber escogido muerte, me escribís estas cosas, pues lo hay que saber defender.
No, yo voy a por ella, a ver si puedo. A ver, este proyecto tiene una, o sea, se nació en mí por una preocupación bastante, bueno, de hace unos años, después de haber tocado durante muchos años, como te comenté, con mi otro proyecto. Cuando trabajamos en proyectos a veces de música experimental o de música electrónica, a veces trabajamos con una cantidad de cacharros, uh-huh. de materiales que igual la escena electrónica experimental depende mucho de esos materiales. Y yo igual estuve como muy conocido por trabajar modulares y vas como un poco con esa carrera, ¿no? Que existe de la producción de material. Y hubo un momento que eso me dejó de interesar, además me dejaron de interesar esas escenas que van a ver cómo se hace esto con un tipo de cacharro o con otro, y todo empezó por la, como una especie de ecología sonora, ¿no? Mm. Ecología de medios, sobre todo. Por supuesto, después de conocer el trabajo de Paulino Oliveros, que lo sigo hace, bueno, de hace 10, 15 años, pero profundizar en ello.
La escolta profunda, ¿no? El deep listening de Paulino Oliveros.
Sí, y entonces tratar de una ecología de medios, de lo que realmente... en la producción. O sea, que yo utilizo, reciclo al sonido y lo hago a través de una... transformación de los sonidos que grabo en otra cosa. Y estaba leyendo aquí una cosa a nivel del el concepto de ciencia, que dice que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación de las cosas. Uh-huh. Y yo pensé, mediante la observación, pero nunca mediante la escucha, ¿no? Entonces quizás eso para mí es el tema que me acerque un poco al interés sobre la biología, ¿no? Sobre los seres, la posibilidad de poder escucharlos, ¿no? De poder escucharlos yo y utilizar todo eso que escucho como mi material. Y luego la transformación artística es porque para mí igual el arte para mí solamente como una forma de representación. una forma de representación y de presentación de ideas y conceptos. Y entonces, bueno, se mezcla un poco eso, el interés de escuchar lo que nos rodea, transformarlo y bueno, y la forma de presentarlo también es importante.
Doncs ja ho sabeu, Julio César Palacio, Biodata X, en aquesta segona entrega del feedback que tindrà lloc el 7 de febrer a les 7 de la tarda. Allà podreu fruir d'aquests mons singulars a mig camí entre la ciència i l'art que ens proposa aquest artista sonor. I got gym class in half an hour, oh how she rocks. In Keds and tube socks, but she doesn't know who I am. Navaja és una peça de dansa que es confecciona a partir de codis extrets de plataformes digitals de consum. L'obra presenta un autorretrat escènic sobre poètiques sexoafectives en l'autoaprenentatge dictat per l'algoritme en l'adolescència. La Satcom, 5 personatges, denominats Loinks, emmarcats en una demo abandonada a mig programar, emprenen un no viatge on l'autoemulació i la performativitat sostenen la seva existència. Ens has d'explicar moltes coses, Guillem. The truth, he lives on my block, and he drives and I rock, but he doesn't... La Satcom, és que el Guillem i jo ens coneixem prèviament i ara ens està agafant el riure. La Satcom proposeu una dansa contemporània que és també un comentari sobre la contemporaneïtat, o si més no, sobre determinats aspectes de la contemporaneïtat, especialment, i això m'interessa molt, aquells aspectes que us pertoquen directament com a segment generacional. No? En quin moment decideixes, com a artífex de la Satcom, que la dansa és el vehicle per parlar de tu mateix, ja no de tu com a subjecte individual, no? Sinó de tu com a persona integrada en una generació que té unes característiques molt determinades.
Bueno, per mi, principalment el vehicle de la dansa també és algo com molt adquirit, o sigui, tampoc és com potser l'eina que he triat, sinó una mica com la que m'he trobat per una cosa com vital de la vida. I el tema també, jo crec que és una... O sigui, com la temàtica de parlar sobretot com influència de la virtualitat o aquestes coses, és una mica com una cosa que ha sortit de forma natural al veure que és una cosa que consumeixo, o sigui, que he consumit molt, que m'ha afectat molt, i al final a l'hora de decidir com temàtiques de parlar o punts d'inspiració, jo notava que per mi era algo com molt... molt impossible no parlar d'aquests temes o d'allò que sé, si em plantejava com aspectes del cos, aspectes del temps, com els típics com points d'una peça de dansa, per mi anaven sempre lligats com amb la temporalitat de les xarxes, la frontalitat de les fotos, de l'audiovisual, de les associacions...
La teva pròpia experiència.
Exacte, aleshores és una mica com parlar d'això, una cosa que m'apela i que visc al final a diari.
De fet, en el text descriptiu de Navaja feu referència a l'autoaprenentatge dictat per l'algoritme amb l'adolescència. Això ens ho has de desenvolupar, perquè això tinc la sensació de que és vital i essencial en el que parleu.
Pues sí, o sigui, en aquesta peça en concret per mi era com molt interessant, bueno, m'interessa com molt tota la idea de l'algoritme i d'una mica també com que al final tinc la sensació que el que fem o el que som, al final és tot el que hem consumit, tant vitalment com a les xarxes, no? Com, ja sigui com en un context geopolític, com també com en un context virtual. Aleshores, una mica és com l'efecte aquest de que jo recordo d'adolescent haver pres moltes coses per internet, inclús la meva pròpia sexualitat, la vaig descobrir entrant en una categoria porno amb 13 anys. Aleshores, és una mica com que és un autoaprenentatge, molts dels nostres referents són uns altres aprenentatges, però que estan dictats per un algoritme que et va guiar una mica, i quan ets... Bueno, doncs quan jo fa 3 anys, que és una mica pel que vaig començar la peça, et comences a donar compte que potser el que tu veies que havies triat per internet no ho havies triat tant i era un algoritme que t'havia anat
com... T'havia triat a tu, no?
Exacte, aleshores... La peça va començar una mica per això, per aquesta cosa de tot el que faig o tots els rols que emulo o que performativitzo, inclús a les meves pràctiques més íntimes, al final són coses que he adquirit o que m'ha anat com codificant una mica.
Clar,
no?
fins a quin punt som un jo espontani i fins a quin punt som una construcció.
Exacte,
no?
Exacte.
I parlant de construccions, de construccions, no de deconstruccions, parlant de construccions, de quina manera a la SATCOM vinculeu un codi tradicional, o si més no, que ja té un passat i un bagatge històric i estètic molt, molt heavy, no? Molt omnipresent, com és la dansa, amb un codi de nou encuny, de fet, justament aquesta vessant generacional, no? que parlàvem, com el de les relacions interpersonals i la constitució del jo en l'entorn de les plataformes digitals, no? Quin és el punt de trobada?
Sí, per mi hi ha com un punt de trobada sobretot de construcció, justament de construcció, o sigui, separant el de, com de que al final la dansa, o en un conservatori, ja la pròpia paraula et diu com moltes coses, et programa i et codifica formalment i també com poèticament o romànticament, d'allò que sé, penses en els ballets o penses en musicals o penses inclús en les pel·lícules Disney o llocs on... O, bueno, quan t'imagines com una classe de dansa clàssica, no? Com que tu estàs allà com moldejant i creant una espècie d'avatar que després explicarà històries, no? I per mi això va directament relacionat amb l'experiència com digital, una mica, de que tu et configures com inclús un propi avatar teu, com al final sempre et representes com algorítmicament d'una forma, amb un tipus de... d'estètiques, i per mi ho lliga molt en això, en aquesta construcció tan física com poètica de codificació i sí, una mica.
Sí, que finalment, de fons, hi ha una... Podríem dir que, no sé, potser m'estic anant molt de l'assumpte, però de fons podria romandre, no?, una pregunta de què sóc i qui sóc jo, realment.
Sí, suposo que això és una pregunta que no sé si... Bueno, que
des que el temps era temps es fa dels éssers humans, també t'ho diré.
Com que crec que és una pregunta com que per ara sempre ha estat, suposo que també és una cosa com de moment vital d'on em trobo jo en la meva vida o en el meu procés com de maduració de vida. Aleshores, sí, aquesta pregunta està molt la pregunta de què m'ha après i com, però més des d'un punt d'intentar generar com espais com fantasiosos. Al final la peça té com un caràcter molt fantasiós, com jugar molt amb la fantasia i la remarcació d'aquestes coses, com de la codificació i tot això, per al final veure com de poder crear, o sigui, tenir com un motor d'aquestes preguntes que siguin més motors de crear i això, una mica.
Em té molt intrigat el títol.
El títol?
Això de Navaja, perquè he vist altres produccions que heu fet prèviament, ja... diguem que hi ha moltes referències a termes relacionats amb l'ús de la tecnologia, no? En Cannibale, etcètera, etcètera, i de cop Navaja, no? I vaig dir, ostres, diguem, em va cridar l'atenció, no? Per què empres aquest terme com a títol de la peça?
Pues aviam, principalment va ser d'una forma molt intuïtiva. Hi havia algo com, per mi, de l'element de la navaja, que és com un element metàl·lic que entra cap a tu, que us relacionava molt amb l'ordinador i els mòbils, que és una mica com una extensió física...
Que sigui a cíborg, ja.
Sí, una mica, i que també et relaciona amb l'altre, no des del contacte, sinó des d'un element, no? I que penetra amb tu tota la vessant com més com sexoafectiva i tal. Però després, com al final m'agrada molt virar d'on entre les idees, em vaig donar compte que fa com 3 o 4 anys em vaig llegir el llibre de L'ull i la navalla d'Ingrid Guardiola, i suposo que allà hi havia una relació amb la tecnologia i el que és la navalla o la navaja.
Clar, la referència a Buñuel, el perro andaluz.
Vale, que també té una cosa com molt, molt eròtica, la navaja, almenys com en tota la cosa, pues, això. També com kinky espanyola, tal, que per mi ja...
Perros callejeros.
Sí, un poco, que per mi com a... No sé, també m'ajudava com a... No sé, a visualitzar una mica com el tipus de cos també dels ballets, que tenen unes coses com molt navajeres, com molt de ganivets. I bueno, això una mica.
Bueno, si voleu que els de la SATCOM us ragin una mica, però amb amor i creativitat. Ja ho sabeu, el proper 7 de febrer, a les 7 de la tarda, a la Fabra i Coats, Fàbrica de Creació, segona jornada Feedback. Us esperem a tots i a totes que ens esteu escoltant. No podeu faltar. Gràcies, Julio. Gràcies, Guillem.
Merci.
Que vagi molt bé, molta merda. I ens veiem al Feedback. Mm-hmm.